L'audiovisual.
Així sonaven els títols de crèdit, també titulats The Or Her House, d'aquella versió de Little Women, Mujercitas, que va dirigir Gillian Armstrong l'any 1994. Aquella interpretada per Susan Sarandon, per Trini Alvarado, Winona Ryder, Kirsten Dunst i Samantha Mathis, com una de les filles que creix, i Claire Danes, aquell 1994, inspirant-se, i que a mi m'agrada moltíssim, per cert, potser és la millor que he vist, adaptació de la novel·la de Louisa May Alcott. La música és de Thomas Newman, un d'aquests compositors contemporanis que serveixen per donar pas als quatre protagonistes de la temporada de l'audiovisual que avui fem amb el Paco Cotillas i que continuarà amb Franz Waxman, Bernard Herrmann, Jerry Goldsmith i James Horner com a pivots d'aquest programa, dedicat al món de la banda sonora que ja enfoca la recta final de la temporada. Són quatre clàssics, i aquest clàssic contemporani, que és Thomas Newman, dels Newman de tota la vida, 15 vegades nominat a l'Oscar, per exemple, American Beauty, o Wall-E, o 1917, o Buscando a Nemo, o Cadena Perpètua, no segueixo, i mai ha aconseguit el Premi de l'Acadèmia. Des d'aquí, des de l'audiovisual, reclamem una distinció. Bé, dos són els premis que havia guanyat Franz Waxman, el primer dels protagonistes de l'audiovisual de la temporada. Franz Waxman està arribant també al final de la seva trajectòria. Ara escoltarem la que és probablement la millor de les darreres bandes sonores del músic, però no del tot. En tot cas, ja maduresa absoluta, absoluta domini total del llenguatge musical al cinema, però amb una pel·lícula oblidada. Es titulava Hemingway's Adventures of a Young Man. Aquí es titula Cuando se tienen 20 años. És del 1962 i la va dirigir el gran Martin Reed. Eren els anys d'aventures al llarg del país d'Ernest Hemingway, l'escriptor, i també els anys que va trigar a arribar i va participar de la Primera Guerra Mundial. Amb un nom suposat, evidentment, la novel·la que inspirava aquesta pel·lícula, i fill de mare dominant, trobant-se a si mateix i acabant la història conduint ambulàncies a Itàlia i vivint la seva primera gran història d'amor, molt conegudes. El noi de West Side Story, Richard Weimer, era el protagonista, acompanyat Diane Baker, Arthur Kennedy i alguns dels grans noms de l'Actors Studio dels anys 50. Paul Newman, amb una escena absolutament hilarant, Susan Strasberg, aquest gran amor, Jessica Tandy, fent el paper de la mare. Va ser una producció de la Fos luxosa, va durar 2 hores 25. El mateix Hemingway va col·laborar una mica en el projecte, però vaja suïcida! Aquí es va produir el suïcidi, els va deixar absolutament tirats i sense el seu reconeixement. No sabrem mai què pensava, doncs, de la pel·lícula. El que sí podem dir és que la música de Franz Waxman és del més destacat que conté el film, un Waxman en plena forma, amb una música absolutament robusta, molt moderna, però amb uns apunts lírics descriptius d'una contenció absolutament ideal. Bellesa, diria això, no? Una temperatura adequada i, a més, una gran contribució final al gran llenguatge del sinfonisme americà, iniciat amb Charles Ives, que van continuar gent com Leonard Bernstein, Alex North, etc etc. En fi, tot això ho comprovareu immediatament, perquè us hem preparat una suite que interpretarà la Rundfunk Symphony Orchestra, dirigida pel gran Elmer Bernstein, que també feia, diguem, els honors als seus companys de generació, i que inclou Els boscos del nord, La casa del soldat, Pel seu compte, La guerra i Final. De manera que amb Franz Waxman comencem i la banda sonora de Cuando se tienen 20 años.
Thank you.
del més clàssic dels compositors que ens ocupen aquesta temporada, Franz Waxman. Aquests fragments en format de suite de Cuando se tienen 20 años, pel·lícula del 1962, a la recta final de la seva trajectòria com a músic de cinema. Toca Bernard Herrmann i amb ell seguirem la línia François Truffaut, el gran compositor de les aventures exòtiques de Ray Harryhausen i també dels films d'Orson Welles i d'Alfred Hitchcock. Estava en un moment absolutament abandonat per la indústria del cinema americà, dificultats a més econòmiques, i tenia més la pressió provocada per la fama de malhumorat que tenia. I la crida del cinema europeu, la figura que l'admirava més, precisament Truffaut, que admirava el cinema d'Alfred Hitchcock, li va servir de salvavides com a mínim en dos títols. La setmana passada escoltàvem el meravellós Fahrenheit 451 i la segona pel·lícula va ser La Mariée était un noir. Aquí es va titular La novia vestia de negro. És una pel·lícula del 1968 a partir d'una novel·la de William Irish, és a dir, Cornell Woolrich, curiosament l'autor de La finestra indiscreta i, per tant, una de les obres mestres d'Alfred Hitchcock. Per tant, ell era, semblava realment, el compositor idoni per adoptar aquest projecte, que va fer en plena i absoluta llibertat. Es van entendre molt bé amb Truffaut. La pel·lícula explicava la història d'una dona amb problemes psicològics que interpretava Jeanne Moreau i que perd el marit el dia del seu casament. És a dir, quan surten de l'església i ha del braç, uns borratxos, uns amics, disparant trets a l'aire, va i pam, li maten el marit. I ja convertida en vídua i vestida de negre, de dol absolutament, es decideix fer una cosa que és descobrir qui són aquests cinc homes i un a un els va seduint i els va matant. O sigui, que és la revenja, el repòquer de revenja total. Michel Bouquet, Charles Denner, Michel Lonsdal, Claude Rich i Jean-Claude Brialy eren aquests actors víctimes. L'homenatge explícit al Hitchcock és molt evident en la música que escoltarem. Herrmann adopta, però, una, com a leitmotiv bàsic, una versió absolutament violenta de la memorable i famosíssima marxa nupcial de Lohengrin de Richard Wagner, que identificareu immediatament, i la subverteix totalment, no? La veritat és que, a banda de la força que té aquest tema reconstruït per Bernard Herrmann, el contingut més aviat és el característic de valsos tristos, estil Vèrtigo, o de l'amor infeliç de les pel·lícules de Hitchcock, que Herrmann recordava perfectament dels vells temps. El resultat final és magnífic. La suite conté Preludi, Femme Fatale, L'accident, Amor i mort, Funeral i final, i la interpreta una orquestra que raríssim, perquè ell sempre dirigia la música de les pel·lícules que feia pel cinema, però la va dirigir André Girard, probablement perquè ja devia estar als Estats Units fent una altra feina en aquells moments. Aquí teniu La Mariée était un noir, La novia vestia de negro. Thank you.
l'audiovisual.
Catalunya Ràdio. Doncs bé, ara ja, pel que ens queda de Bernard Herrmann a aquesta temporada, ens haurem d'anar directament a Brian De Palma, i arribarà, perquè vam començar la temporada amb l'última banda sonora de tots aquests compositors, i per tant també ja vam escoltar Taxi Driver la primera setmana, al mes de setembre passat, ni més ni menys. Doncs toca Jerry Goldsmith, el tercer de la llista, i en aquest cas amb un títol espectacular. Es tracta de First Knight, o El primer cavallero, la pel·lícula dirigida per Jerry Zucker l'any 1995, a la Columbia, que revisita el tema de Camelot, dels cavallers de la taula rodona, del rei Artús i la reina Ginebra, amb Sean Connery, amb Julia Ormond i amb Richard Gere i John Gielgud com a protagonistes. A partir més aviat dels originals de Creación de Troyes, i, per tant, fent més incís en la qüestió de la història d'amor entre la reina Ginebra i el cavaller Lancelot du Lac, que no pas amb el tema dels cavallers de la taula rodona. Tot això per aprofitar els valors joves d'aquell moment que sortissin ben guapets a la pel·lícula, que tenia pressupost, però un repartiment que, a més, sustentava totalment en la, podem dir, autoritat com a professional de Sean Connery a la seva barba, no? Però la veritat és que ni com a aventura, ni com a film romàntic, ni com a llegenda acaba de funcionar del tot, encara que sigui agradable de mirar i entretingut. Qui sí s'entrega del tot és Jerry Goldsmith. En aquesta banda sonora va fer una mena de cantata a la Prokofiev, així diguem-ho directament, que a vegades fins i tot pot semblar una mica excessiva de solemnitat i de sonoritat, però la veritat és que és tan extraordinària, t'arrossega de tal manera que no pots discutir-li ni una nota. Té un gran sentit a l'hora de fer derivar, a més, els temes gloriosos cap al sentit de la nostàlgia perduda dels vells temps, no? És a dir, que prepareu-vos. Està molt bé el que escoltareu. La música de Jerry Goldsmith la dirigeix ell mateix amb la col·laboració del cor Los Angeles Master Chorale, dirigits per Paul Salamonovich, amb orquestracions de les amics de la casa, Arthur Morton i Alexander Courage. I la suite només són dos fragments de la banda sonora, però n'hi ha prou. La fanfària d'Artús, el rei, i el comiat d'Artús, el rei. Thank you. notes finals del Primer Caballero, versió cinematogràfica de Jerry Zucker amb música de Jerry Goldsmith. Arribant a James Horner, que tanta música espectacular ens ha permès escoltar al llarg de les setmanes, avui precisament escoltarem dos curts exemples molt lluny d'aquelles músiques apoteòsiques del darrer període de la seva carrera. Es tracta la primera de Iris, el film del 2001 dirigit per Richard Eyre, amb la història d'amor entre Iris Murdoch i John Bailey, el seu marit, i la seva malaltia d'Alzheimer, amb Judi Dench i Kate Winslet interpretant a la dama a la seva època d'Alzheimer i també a la seva joventut, i Jim Broadbent i Hugh Bonneville com el marit, incluint la tradicional The Lark in the Clear Air, com a leitmotiv que inspira part de la música de James Horner per aquest film. Es tracta d'una miniatura musical de la qual escoltarem només un fragment, la part 8 amb cantabile, on fa un ús, pel meu entendre, d'un gust exquisit i preciós. Realment, la musicalitat que obté del piano i del violí, amb el que ara escoltareu, ens demostra que en Horner no hi ha només titànics, sinó també ànima. L'última aproximació a la música de James Horner d'avui i al final del programa d'avui serà amb House of Sand and Fog. Casa de sorra i boira de Vadim Perelman, de l'any 2003, amb Jennifer Connelly i Ben Kingsley com a protagonistes, explicava el drama dels iranians expatriats, la recerca d'un lloc per viure i també el debat entre el dret d'uns i els drets dels altres. A partir d'una novel·la d'André Dubuis el tercer, és una aproximació oportuna i contundent al drama de perdre les arrels, i per part del músic de James Horner una aproximació sense cap intenció de fer música cultural original iraniana o semblant, sinó excepte en un petit detall instrumental, la resta és música occidental, però que conté una profunda emoció, una comprensió absoluta de la temàtica i dels personatges, i que intenta compenetrar amb el seu dolor els dels altres, i així descriure-ho a partir d'una bellesa que podria dir planetària. Les orquestracions de Brian Tyler hi ajuden, i la suite és breu, però maca, i inclou els temes El retorn al mar Caspi i L'Iran dels temps dels vells. Dear thoughts are in my mind and my soul soars enchanted as I hear the sweet lark sing in the clear air of the day. For a tender beaming smile to my hope has been granted, and tomorrow he shall hear all my fond heart can say. Thank you.
in my mind, and my soul soars enchanted. Sweet lark sing in the clear air of the day. All my fond heart can say.